Benvinguda al programa L'Hemicicle. Com van les negociacions entre el PSC i Esquerra per intentar aprovar els pressupostos de la Generalitat?
Bé, crec que les negociacions continuen en marxa. Fa uns dies el govern va acordar amb Esquerra Republicana donar-se un marge de temps, ampliar aquest marge de temps, continuar negociant amb l'objectiu d'acordar uns pressupostos que puguin ser acordats amb les formacions polítiques, respectant tot allò que ja s'havia acordat prèviament amb el grup parlamentari dels Comuns, però també amb els agents econòmics i socials. Aquests pressupostos tenien l'acord de les principals patronals i també dels principals sindicats del país. I ara, doncs, amb Esquerra Republicana s'ha donat aquest marge de temps per continuar negociar per arribar a un acord, no? Negociar per acordar uns pressupostos pel país per al 2026.
Esquerra ja no situa la cessió de l'IRPF com a línia vermella per asseure's a negociar els pressupostos, però reclama al govern que posi sobre la taula una proposta alternativa que impliqui més espais de sobirania per a Catalunya. Què pot oferir el PSC?
Bueno, crec que dins de les negociacions el govern farà tot el possible per tenir uns pressupostos, com deia, de país. En un moment clau, vivim un moment on l'economia a Catalunya funciona bé, que va bé, s'està creant llocs de treball, s'està generant prosperitat i al final el que hem d'arribar és a que aquesta prosperitat sigui compartida amb el conjunt de la ciutadania i especialment amb totes aquelles persones que ho estan passant malament, i més en un moment on el context internacional, el context global, ens apel·la a la responsabilitat de tots a generar aquesta estabilitat institucional, a tenir una mirada àmplia, a mirar cap a la ciutadania, cap a les empreses, cap al conjunt del país, que en aquests moments doncs, viu la situació, com dèiem, amb molta incertesa, molt neguit de saber què passarà. Això és el primer que és el govern està posant sobre la taula. I sobre les qüestions concretes, doncs això queda en l'espai de les negociacions. Sabem que amb aquesta mirada el govern farà tot el possible per tenir uns pressupostos progressistes, que mirin per les majories socials del nostre país, que aconsegueixin revertir aquelles dades que malauradament encara Catalunya pateix de desigualtats, com és el cas de les polítiques d'habitatge, que fa falta un impuls molt important en matèria d'habitatge per reduir les desigualtats estructurals que patim, però les coses concretes, com li deia, doncs, estan dins del marc de les negociacions. Creiem també que cal ser discrets, cal ser respectuosos amb els temps que es donin i segurament doncs, quan comencem a tenir algunes propostes més concretes, doncs, segur que tant el govern com Esquerra doncs, ja podran anar compartint.
En l'acord d'investidura que Esquerra i el PSC van signar per investir el president Salvador Illa, hi ha diferents carpetes que poden suposar més espais de sobirania per a Catalunya. Jo li cito algunes i a veure si hi ha recorregut o no. Per exemple, en la cogestió dels aeroports catalans, perquè la Generalitat tingui més incidència en les decisions estratègiques, hi ha recorregut per negociar?
Els acords d'investidura que va signar el president Illa amb Esquerra Republicana, però també amb els comuns, són dos acords que el president ha reiterat en diverses ocasions que els complirà de dalt a baix. No? Són acords molt ambiciosos, és a dir, no són acords diguem amb una mirada curta, de curt termini, que es puguin aplicar directament en el primer any o els dos primers anys de mandat, perquè és veritat que s'ha negociat en dos grups que han posat temes a sobre la taula molt, molt rellevants. El compromís del president de la Generalitat hi és per complir els acords sencers. Així ho està fent i així ho està demostrant. Si no serà en els primers mesos, serà en el que resti de legislatura, com a mínim s'iniciaran les primeres passes per assolir el conjunt dels acords.
Enfortir més l'Agència Tributària de Catalunya per poder recaptar més impostos també seria una opció, entenc, per acostar Esquerra als pressupostos?
Bueno, el reforç de l'agència tributària és una qüestió que la consellera Romero també ha anunciat en diverses ocasions i que s'està fent. Hi ha una convocatòria de 200 places per reforçar l'agència tributària, amb la qual cosa són aquestes passes, com deia, no?, que dels compromisos adquirits, que el govern vol reforçar aquesta agència tributària i així s'està fent.
El traspàs a la Generalitat de la gestió de l'ingrés mínim vital també podria ser una pista d'aterratge perquè això està bastant avançat.
Sí, hi ha un acord amb el Ministeri per transferir les competències de l'ingrés mínim vital. Serà una bona notícia quan pugui acabar-se d'implementar aquí a Catalunya, que a més ens anirà molt bé per treballar-la també amb la renda garantida de ciutadania, que s'està treballant la seva reforma actualment al Parlament. Crec que és una qüestió que Esquerra Republicana també reclamava, que es va acordar amb el govern d'Espanya aquest traspàs. S'està fent tota la tramitació perquè això pugui ser una realitat, com li deia. Tots els acords, els compromisos que el govern adquireix, treballa per fer-los possible.
I el traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital es podria concretar abans de l'estiu?
Això són qüestions que treballa el govern amb el Ministeri. S'ha de posar en marxa també els recursos humans i tècnics aquí a Catalunya per ser capaços de fer-ho, perquè estem parlant d'una retribució, una percepció que reben els ciutadans més vulnerables. Llavors s'ha de fer bé, s'ha de fer amb garanties, perquè aquest traspàs, sobretot, el més important és que no tingui cap incidència negativa en els ciutadans que finalment han de rebre aquesta prestació, com deia, perquè estem parlant segurament de les persones en una situació les més vulnerables del país.
Aquesta setmana, la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, s'ha acomiadat del govern espanyol per convertir-se en la candidata del PSOE a les eleccions d'Andalusia. Creu que la seva sortida de la Moncloa podria facilitar la negociació del traspàs de l'IRPF a Catalunya?
No crec que directament tingui ni sigui beneficiós ni perjudicial que la ministra ara com deixi el govern d'Espanya per ser candidata a Andalusia. Les negociacions es porten des de Catalunya, el que té a veure i competeix a Catalunya es negocia amb el govern de Catalunya, amb els grups parlamentaris de Catalunya, independentment de qui sigui el ministre o la ministra d'Hisenda.
Però la cessió de l'IRPF s'ha de negociar amb el govern espanyol i amb el ministre d'Hisenda.
Sí, però com deia, és una negociació que porta el govern de la Generalitat amb el govern d'Espanya. No negocies amb una persona, evidentment un ministre és una persona particular en concret, però les negociacions són amb el govern d'Espanya i es fan des de Catalunya i amb la mirada posada en Catalunya.
El PSOE és favorable a transferir a Catalunya la recaptació del 100% d'aquest impost?
Aquesta és una resposta que hauria de donar més al PSOE i al govern d'Espanya. Aquest és un compromís que el PSC i que el president ja va adquirir per la seva investidura. Jo crec que és molt rellevant aquest compromís del president de la Generalitat, que ha anunciat en diverses ocasions en les darreres setmanes que aquest compromís per part seva i per part del conjunt del govern de la Generalitat hi és i que per això estava treballant el govern de la Generalitat.
La consellera d'Economia, Alicia Romero, va dir dilluns que voldria tenir els pressupostos aprovats per Sant Joan, és a dir, abans del 24 de juny. La consellera dona per fet que el partit d'Oriol Junqueras aprovarà ara sí els pressupostos. Vostè també creu que el sí d'Esquerra està assegurat?
Bueno, crec que ara mateix estem en un moment d'aquest manteniment de les converses, del diàleg, per arribar a aquest acord. Com comentàvem abans, crec que el govern i Esquerra Republicana es van donar més marge de negociació i aquesta és una bona notícia, voler dialogar, voler negociar per amb una finalitat molt concreta, que és ara arribar a un acord de pressupostos, sempre és una bona notícia. Ara crec que tots s'han de donar el marge necessari perquè es pugui arribar a aquesta negociació. Jo no li puc dir si el sí d'Esquerra Republicana està garantit, el que sí que li puc dir és que les negociacions continuen en marxa, que no s'han aixecat de la taula, ningú s'ha aixecat de la taula, i creiem que això ho valorem positivament i creiem que és una bona notícia pel país.
El govern i els comuns ja havien tancat un acord pels pressupostos abans que el president Illa decidís no portar-los a votació la setmana passada. Tem que els comuns ara endureixin les seves exigències en aquesta nova etapa de negociació que s'obre?
No crec que sigui una cosa que ens pugui fer patir. Amb el grup parlamentari dels comuns hem arribat a molts acords durant el que portem d'aquesta legislatura, començant per l'acord d'investidura, i diversos acords en matèries molt rellevants com és l'habitatge, entre d'altres qüestions. Creiem que tenim punts en comú amb el grup dels comuns, i nosaltres som més partidaris sempre de mirar allò que compartim, allò en el que sí que ens podem arribar a posar d'acord, que no en allò que ens separa. Crec que el grup parlamentari dels comuns segurament també comparteix aquesta visió, per això treballa, per això també va arribar en aquest primer acord de pressupostos, i segurament que la línia que mantindrem, per part nostra segur, serà aquesta de sempre intentar treballar en els punts de consens que tenim els dos partits progressistes per mirar per reduir les desigualtats del país.
Un dels punts de consens que va acordar el govern amb els comuns va ser precisament aprovar una llei al Parlament per regular la compra especulativa d'habitatge. L'acord, segons els comuns, deia que aquesta llei s'havia d'aprovar abans de l'estiu. No sé com està la tramitació d'aquesta llei, tenint en compte que el període per aprovar lleis normalment s'allarga. Arribaran abans de l'estiu?
Aquesta llei, doncs, és veritat que tenen un acord als comuns amb el govern per tramitar la llei de la compra especulativa, però és una negociació que estan portant directament amb el govern. Per temps podríem arribar, sabem que a vegades els temps s'allarguen, però si al final el que portem és una llei que està consensuada, que està dialogada, que està acordada, doncs és molt més fàcil la seva tramitació. De moment no s'ha iniciat aquesta tramitació parlamentària, però sí que em consta que el diàleg i les converses amb el govern i comuns per aquesta qüestió, doncs, està present.
Caldrà també sumar-hi el suport d'Esquerra, almenys d'Esquerra, per aprovar aquesta llei. Com van les converses amb Esquerra sobre aquesta llei?
Aquesta resposta li hauria de dir directament la consellera Paneque, que és qui està negociant directament aquesta qüestió de la compra especulativa. Jo no li puc avançar si n'hi ha negociacions amb Esquerra sobre aquesta qüestió. Evidentment, necessitem el grup d'Esquerra Republicana per tirar endavant aquesta llei. Em consta que per Esquerra Republicana també la matèria de l'habitatge també és prioritària per ells, amb la qual cosa compartim la diagnosi, compartim que el problema hi és present, que cal revertir totes aquelles qüestions que fan que el problema de l'habitatge actualment sigui el principal problema de desigualtat a Catalunya, amb la qual cosa entenem que amb les nostres diferències serem capaços d'arribar a un acord, farem tot el possible, ho hem dit en reiterades ocasions, el president de la Generalitat ho ha dit, farà sempre tot el possible, tot el que estigui a la seva mà per reduir les desigualtats que provoca ara mateix les polítiques en matèria d'habitatge.
El govern ha aprovat aquesta setmana un paquet de mesures per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Els partits de l'oposició, però, l'han criticat per insuficient, diuen, i inconcret. No sé què els respondria.
Crec que és un primer paquet, i el govern ho ha manifestat en diverses ocasions, és un primer paquet, no vol dir ni que sigui l'últim, ni, a més, que sigui inamovible. El govern ha aprovat un conjunt de 40 mesures amb una mobilització de fins a 400 milions d'euros que van principalment a protegir famílies i el seu poder adquisitiu, a protegir el teixit empresarial perquè continuï generant oportunitats i protegint així els llocs de treball també, i per impulsar aquesta transició ecològica, aquesta transició energètica, per ser menys dependents i més resilients del context internacional que patim. Com deia, 40 mesures, 400 milions d'euros, però que el govern ha dit, primer, no sabem quin impacte real tindrà les conseqüències del conflicte, no sabem quan durarà aquest conflicte, amb la qual cosa no sabem si s'haurà d'allargar, s'haurà de modificar, s'haurà d'ampliar. El govern és obert a escoltar a tothom. De fet, aquest primer paquet ho ha fet escoltant a tots els grups parlamentaris que així han desitjat fer proposta i aportar propostes al govern, i segurament si cal ampliar-ho, cal modificar-ho, doncs el govern així ho farà.
Junts per Catalunya insisteix a demanar al govern que rebaixi l'IRPF a les rendes mitjanes i baixes. El PSC ho descarta del tot.
Nosaltres no som partidaris en aquests moments de modificar el que és l'estructura fiscal dels impostos, no l'estructura fiscal del país. El que sí que nosaltres demanem als grups, sobretot als grups de dretes, perquè les mesures no sempre han de ser les mateixes. És a dir, quan l'economia va bé i s'ingressa, diguem, recapta impostos al govern, la recepta sempre és rebaixar els impostos perquè ja estàs recaptant massa. Quan l'economia va malament i les famílies s'han d'ajustar una miqueta, la recepta sempre és abaixar els impostos. És a dir, sigui quin sigui el context, la recepta de la dreta sempre és rebaixar els impostos. Això, home, crec que diu molt de que les teves polítiques, home, les has de ser capaç de modificar depenent del context en el que et trobis. Quan la teva política sempre és la mateixa, independentment del context, doncs, home, diu molt d'aquestes formacions. Nosaltres no som partidaris d'entrada de rebaixar impostos, de rebaixar l'IRPF en aquests moments. Com dic, el context és molt incert, la seva durada també és molt incerta i haurem de veure cap a on ens movem. La baixada de l'IRPF en aquests moments no està sobre la taula.
Com valora que Junts suposi a validar al Congrés el decret que inclou mesures com la pròrroga dels contractes de lloguer?
Doncs, bueno, crec que en el context en el que ens trobem, en el que segurament les famílies que es troben en una situació de lloguer que saben què és li vens al seu contracte de lloguer, que ara mateix és el que més els hi fa patir. O sigui, el que no podem és tenir famílies que estiguin patint perquè no sàpiguen què passarà amb el seu lloguer en unes setmanes o en uns mesos, més que aquesta por a poder perdre la feina o poder fer altres motius de salut. És a dir, això vol dir que tenim una estructura social que funciona, no? Tu no tens por a perdre la feina perquè saps que tens una cobertura, no tens por potser a patir una malaltia perquè saps que tens un sistema de salut que respon, però sí que tens por a que acabi el teu període de lloguer perquè no saps què passarà. Això no ens ho podem permetre com a societat. Creiem que és necessari prorrogar a aquest decret i al final doncs el Junts serà qui haurà de donar explicacions si l'acaba tombant.
Canviem radicalment de tema. Aquesta setmana hi ha hagut un cas que se n'han fet ressò els mitjans de comunicació d'una jove que ha rebut l'eutanàsia després d'estar-ho esperant durant més de 2 anys a causa de tots els recursos judicials. No sé si des del PSC tenen previst impulsar alguna iniciativa legislativa per escurçar aquests terminis.
Sí, el nostre grup parlamentari, després d'escoltar diverses entitats, entre elles un equip molt important a Catalunya, que és Morir Dignament, que ens va alertar del que estava passant amb el cas de la Noelia, aquesta noia, que ha estat gairebé 2 anys esperant recursos, terminis, no ens podem permetre que una persona que està patint com ho feia ella, doncs, hagi de veure que els terminis són tan llargs en el temps. I fa uns mesos, un parell de mesos, doncs vam registrar conjuntament amb altres grups parlamentaris una proposició de llei per portar al Congrés dels Diputats per modificar la llei d'eutanàsia per escurçar aquests terminis. En els propers dies iniciarem converses amb els grups parlamentaris que també van signar aquesta proposició de llei per veure si en el proper ple o durant el mes d'abril, esperem que no més tard, poder iniciar la tramitació d'aquesta llei, que, com dic, ha d'anar després al Congrés i modificar la llei d'eutanàsia per escurçar els terminis, perquè una persona que està patint, que està en aquestes circumstàncies, no ha d'estar pendent dels terminis o, com a mínim, que siguin raonablement curts.
És una llei que entenc que han subscrit altres grups parlamentaris i que ja té prou suports per ser aprovada i després portada al Congrés.
Sí, aquí l'hem signat diversos grups parlamentaris que conformen al voltant del 80% del suport de la cambra, amb la qual cosa el que ens hem de posar d'acord als grups és quan la portem a ple, quan iniciem aquesta tramitació parlamentària. Crec que arribarem al consens de fer-ho el més aviat possible amb aquests grups que la vam subscriure.
Ens endinsem ara en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes al màxim de breus possible. Triï un diputat o diputada del Parlament que fitxaria per al seu grup ideologia a banda.
Crec que, no sé, la Jessica Albiach.
Amb quin mitjà de transport s'acostuma a desplaçar al Parlament?
Per circumstàncies familiars i personals he d'anar amb bike privat, amb el cotxe.
Què és el que més li agrada de la política i el que menys li agrada?
El que més, evidentment, és el contacte amb els ciutadans, el poder fer, encara que sigui petites coses que puguin ajudar a millorar i a resoldre els problemes de la ciutadania, dempeus, i el que menys, segurament és... com que sembla que no acaba de, a vegades, de connectar del tot amb alguns sectors amb els que tu voldries arribar. Hem de continuar treballant per arribar a la ciutadania i fer veure que la política realment està per ajudar a resoldre els seus problemes.
Recorda què volia ser de petita?
Bueno, doncs a mi sempre m'han agradat molt el món de les mates i els números i coses d'aquí. Al final sí que vaig anar per economia i vaig anar per aquí, però no tenia gaire definit què volia.
Quin llibre ens recomanaria?
Doncs mira, tot just m'he acabat ara un escriptor que és Santiago Díaz, que ell escriu novel·la de thriller policiaca, una saga que és el segon llibre, que es diu El amo, que m'ha encantat i li recomano tots els llibres de Santiago Díaz, els hi recomanaria.
Té algun viatge pendent de fer?
Home, tinc molts. M'agrada molt viatjar. Tinc dos nens petits que també em fa ajustar-me una mica quan em plantejo potser fer un viatge, però m'agradaria molt conèixer Japó, per exemple. Tinc moltes ganes d'anar-hi, però segurament és un viatge que m'espero una mica que els nens siguin una miqueta més grans.
Té alguna mania que pugui confessar?
L'ordre. Jo crec que és la meva principal mania. Sempre m'agrada tenir-ho tot bastant endreçat, recollit. Crec que és la manera, ja sigui a la feina, sigui a casa o al lloc on estigui, no? Sempre estic acabant de posar totes les coses al seu lloc i són aquestes manies que no, o sigui, si ho veig malament no paro fins que no estigui bé.
Li agrada algun racó especial de Catalunya?
El Maresme, la meva comarca. Estic enamorada del Maresme, de totes les seves platges, de les seves palmeres i de totes les cales, les roques que tenim a la comarca.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
que acabéssim de reduir les desigualtats que provoca, diguem, la situació de l'habitatge ara mateix.
Elena Díaz, portaveu del PSC al Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3cat Info i fins aviat.
Moltes gràcies, un plaer.